Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Heu tingut mai un somni que mai heu pogut complir i creieu que ja és tard per fer-ho? Doncs en la literatura, mai no és tard. Així ens ho demostra almenys la trajectòria de l'escriptora sabadellenca Anna Crusafont, que va començar a escriure un cop es va jubilar de la farmàcia familiar a la que va dedicar la seva vida laboral. La filla del paleontòleg Miquel Crusafont ha rebut un homenatge en el marc del projecte Oliver i Companyia de la Capitalitat de la Cultura Catalana, amb un acte celebrat en un gremi de fabricants ple a vessar. L'esdeveniment, presentat per la també escriptora Montse Barderi, ens va acostar les obres d'Anna Crusafont, amb fragments de la mà de l'actriu Conxita Domènech. Nosaltres aprofitem la feina de recopilació d'aquest homenatge per posar el nostre segell Ex Libris en la trajectòria de l'autora sabadellenca. Esteu preparats?
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
La trajectòria literària d'Anna Crusafont arrenca l'any 2000, amb 63 anys, després de 30 anys liderant la farmàcia familiar. En aquell moment va realitzar cursos d'escriptura a Sabadell i a l'Ateneu Barcelonès, una decisió que li va permetre formalitzar una escriptura que l'havia acompanyat tota la vida.
A mi m'hauria agradat ser escriptora des del començament de tot. Okay. Tinc la sort que encara m'han deixat de poder-ho fer i encara molts dies penso que sembla mentida que hagi pogut arribar a ser escriptora. El meu somni daurat, o sigui que... Sóc una persona amb salut i he arribat aquests anys i he pogut... Als 63 vaig començar a espavilar-me perquè sí que havia escrit tota la vida, però necessites... Jo en tinc eines, necessites quatre eines per poder fer novel·la, que és el que jo volia fer, no?
L'autora és filla del conegut paleontòleg Miquel Crusafont, una persona de qui va aprendre molt. De fet, els coneixements del seu pare són ben presents en les seves obres.
Cada pare en vam rebre una ensenyança de moltes, moltíssimes coses i potser, sobretot, volia que fossin persones que tinguessin criteri propi, que féssim el que féssim, ho féssim ben fet i ben acabat i després que si en el que penséssim fóssim conseqüents. Després, una cosa molt bonica que ens va transmetre el pare va ser l'iniciació... El tinc un aquí, eh? Iniciar-nos en la música clàssica. I la música clàssica, no solament iniciar-nos, sinó també estimar-la. I precisament així va ser tan important per mi que gairebé totes les novel·les hi ha un fons de música clàssica. Okay. Inclús hi ha una que es diu Quadros d'una exposició, que és de Mussorgsky, i a més em va semblar que anava molt bé perquè com que els quadres són allò, ben bé, trossos de música, una mica de pausa, trossos de música, com si estiguessis en una galeria mirant cada quadre. I llavors em va córrer també això, de posar-me una novel·la, i com que eren quadres que també m'anaven bé per la novel·la, doncs els capítols, per comptes de tenir un número 1, número 2, número 3, tenen nom de quadre de les exposicions.
Potser l'obra on més es volquen els coneixements relacionats amb la paleontologia és una de les primeres. Venim de fa milions i milions d'anys.
A partir d'aquí se m'ha ocorre fer una faula, una cosa senzilla que ho puguin entendre els nens i sobre la història de la vida, o sigui, des de la primera cèl·lula fins a l'arribada de l'home. I vaig fer aquest llibre de contes, que me'l va il·lustrar el Jordi Roca. Sí.
Passaren altra vegada milions i milions d'anys. L'oceà retrocedia i la terra emergia de sota les aigües. Es formaren illes on van créixer plantes, però hi havia molt de fang. La terra era molt humida. Un bon dia, un peix molt atrevit i manefla va treure el cap fora de l'aigua i va veure aquells bocins de terra que emergien de l'oceà. Va tenir unes ganes boges de conèixer aquella terra tan nova que li semblava plena d'interès. Però com podré caminar per aquest tros de terra amb les meves aletes que només saben nedar? com podré respirar fora d'aquesta aigua que és tot el meu món? Com que el peix era molt tossut i atrevit, va deixar els seus companys que se l'escampessin per l'oceà i va decidir provar l'aventura. Es va acostar a poc a aquella terra estranya. Va posar-hi les seves aletes i es va adonar que li anaven convertint com en unes potes. Les va posar a terra i va veure que s'hi aguantava. Per caminar, puc respirar, exclamar. Anava d'ací i d'allà com un beneit. I si en algun moment encara li costava respirar, xap, es llançava a l'aigua. Ja no va tornar a viure a l'oceà. I heus així que es va esdevenir el primer amfibi que va existir a la Terra, el pare de totes les granotes i gripaus que varen venir després.
Però aquesta no és l'única obra amb una vessant científica. També ho és Científics Lletraferits.
Doncs, bueno, és la història de l'antiga farmàcia, que ara és la farmàcia Garriga, era la farmàcia Benessat. Encara, fa un temps, que encara hi havia, quan estaven a l'altre lloc que estaven, hi havia, posava antiga farmàcia Benessat. Qui era aquest Benessat? Doncs era, es deia Felip Benessat. Jo li dic Enric, perquè com que faig una ficció li dic Enric, però sona igual. Aquesta persona era farmacèutic, apotecari, llavors encara no hi havia facultat de farmàcia, hi havia una acadèmia, i vivia a Vic, i era frare. Quan hi va haver l'exclusió de Mendizábal, la van fer fora del claustre. Ell era, li agradava moltíssim la química aplicada i allà hi tenia un bon laboratori a Vic. Però llavors va venir cap aquí a Sabadell, que tenia uns parents, i va posar la farmàcia aquesta, que després va ser la farmàcia Garriga, i en deia la farmàcia del Pou. Estava en el passeig, i igualment en el passeig, només que llavors era la plaça Major, on hi havia el mercat. Allà es venia carn, es venia peix, es venia de tot. Aleshores, per què aquesta persona va ser important per una cosa que em vaig quedar parada. Com que era això, era molt aficionat a l'alquímica aplicada i havia fet molts experiments a Vic, se li va ocórrer doncs, a veure si podia fabricar gas en el seu laboratori de la farmàcia per il·luminar la seva farmàcia. Penseu que llavors a Sabadell els carrers estaven i les places estaven il·luminats amb llums d'oli. Imagineu-vos quina claror havia fet. Aquest home bueno, va fabricar el gas a la farmàcia. Molt bé. I vaig pensar, bueno, i com va fabricar gas a la farmàcia? En el seu laboratori de la farmàcia, com? I vaig pensar, bueno, i ara on t'ho trobes això? Per això no sabíeu buscar-ho. Al final em vaig atrevir doncs, a trucar per telèfon amb un catedràtic, vaig demanar l'autònoma, el catedràtic de química. I va ser molt gentil, es va posar el telèfon i li vaig explicar que estava fent aquest treball i que quin... amb què podia fer el gas aquesta persona, amb quina fórmula, a més la fórmula, perquè necessitava la fórmula perquè havia de ser un treball de ficció i a més o sigui, d'experiment científic. I mira, va ser molt gentil, va dir, la tornaré a trucar, i llavors em va dir una cosa molt sorprenent. Diu, ja ho tinc, eh? Diu, va fabricar, havia de fabricar amb els detritus del tèxtil.
La primera novel·la d'Anna Cruz Afons seria Rellotge d'arena.
Això va ser el meu gran somni complet, veure la primera novel·la, que jo volia ser novel·lista, evidentment la primera novel·la publicada. És molt curiós perquè va ser precisament perquè aquell any era Amposta la capital de la cultura catalana.
Ostres!
és casual, no?
T'estem tancant el cercle, però no, hem de continuar, el cercle no el volem tancar doncs... aquí.
La seva segona obra seria la que la llançaria a la fama, ja que fins i tot es va traduir a altres idiomes. Es tracta d'Isola Vela.
Isola Vela tracta d'una dona que no està satisfeta amb la seva vida, però el que la fa reaccionar és que netejant, sempre es neteja
un castell o un lloc de trastos o que sigui, però troba els seus quaderns, els quaderns vermells de quan era una nena, una joveneta, i en allà veu les il·lusions que tenia, les grans aspiracions que tenia, i això aquesta vegada, que ja està molt cansada, que ja veu que tot allò no és la vida que ella volia, quan s'ho veu allà escrit per ella mateixa, és quan decideix fer un viatge. I se'n va allà a Maggiore, i allà doncs, passen totes coses que no es poden explicar.
Després de l'exitosa Isola Vela, arribaria Quadres d'una exposició, una obra que va topar amb múltiples problemes editorials. El salt a Gregal li va anar tan malament que a dia d'avui no es pot trobar enlloc. Tot plegat, malgrat que aquesta tercera novel·la de l'autora sabadellenca era també la seva preferida.
Per mi, la novel·la potser que m'agrada més. La meva és aquesta, la novel·la. L'exitosa va ser Isola Vela, però per mi la que em sembla que està més lograda és aquesta. O sigui que esperem que torni a ressuscitar i que tingui camí.
Va aparèixer una tarda qualsevol, sense avisar, com si la darrera vegada que s'havien vist no hagués estat a l'altra banda del món. Com si la distància en els sentiments, en el temps i en l'espai hagués estat de tres passos. Com si la causa del dolor que va haver d'engolir a còpia de nit sense dormir mai no hagués existit. Hola, astorada, el va veure travessar com si res aquell mur d'acer que ell hauria hagut de separar per sempre més. La seva mirada conservava el blau indescriptible de quan eren germans, molt semblant a la del pare, però més contundent i raptadora, i que en aquell moment la rebia amb un estat d'innocència insospitat. El senyal de la seva vinguda fou un trepig damunt la fullaraca del caminal, seguit del xerric del portaló. El so rovellat no la va alertar, no li va predir que aquella tarda no seria una de tantes. La densitat del que havia de passar i del temps que havia de seguir li donarien significat. D'esquena a la previsió del que havia de passar, el llenç en blanc esperava el primer traç. La mare tenia fixada l'aparició del seu germà com si encara el tingués al davant. Posava tanta passió en el que deia que fins jo m'hi sentia involucrada. Mai no he oblidat aquelles frases. Acabava de deixar la magalla. L'herba l'havia fet de les seves amb les darreres pluges. Probablement estaria murmurant contra el teu pare perquè aquell hauria estat feina seva i perquè havia tingut la barra de morir abans que jo. Hola, em va dir. T'imagines que et gires i tens l'aparició més insospitada al davant, la resurrecció d'un parent mort proper a l'hora? El batibull de sensacions que em va envair. No hi tenia cap dret. No tenia cap dret de violentar-me la vida amb la seva presència. Havia mort, l'havia soterrat. Punt final. Crec que no vaig moure ni un sol múscul del cos. Tot just començar aquell relat presagiava algun tumult que hauria d'afrontar d'una manera o d'una altra. Després d'una pausa breu, la mare va respirar fondo i va continuar. Molt aviat vaig tenir la certesa que no hi havia marxa enrere, que passaria el que havia de passar i tot el que pogués idear per defugir-ho seria endebades.
El seu últim llibre, publicat el 2021, és El ball dels estudiants, una història que transcorre en un Sabadell de l'època franquista i que aborda la importància del pas del temps.
El pas del temps com a element, podríem dir, com d'anar erosionant doncs, moltes coses i d'anar, això, d'anar... Però no tothom, o sigui, aquestes quatre noies, no totes, o sigui, el temps els hi ha fet com mal, o sigui, si no hi ha algunes que no. Però el temps, després també, també vull remarcar, doncs, d'això, que l'amistat també jo la considero molt important, és importantíssima, i perquè elles encara la van conservar tot i el que va passant tots aquests anys que també les han enfrontades moltes vegades. Aleshores, també va passant, també Sabadell va canviant, tot va canviant i el lector va seguint tot això.
Definitivament, la seva Clara no hi aniria a aquell ball. L'Eduard, reclòs en la intimitat del seu despatx, s'entretenia enroscant i desenroscant minuciosament el caputxó de l'estilogràfica d'or. Regal d'aniversari de la Virgínia, la seva modèlica i abnegada esposa. La petició de la filla i la discussió que se n'havia derivat per la desafortunada intervenció de la mare l'havien incomodat força, tenint en compte que ja els havia repetit més d'una vegada que una noia com cal no atenta contra la modèstia, sense sortir-ne mal parada, i que en aquell aspecte ballar podia resultar una experiència perillosa. Però evitar que la Clara anés a la festa del casino li estava resultant una tasca excessivament costeruda, tenint en compte que es tractava d'una ocasió especial i que per aquell motiu no tenia assegurat el suport de la Virgínia. Unes hores més tard, amb les puntes dels dits enfonsades en la untuositat de la crema de nit, la Virgínia havia paralitzat una mirada miopa en el mirall del tocador. Els pensaments i els sentiments en dura confrontació amenaçaven de trencar el seu capteniment habitual. Tal eren d'irregulars i accelerats els batecs del seu cor. La treia de polleguera. Tanta intolerància. Ell que li feia el salt cada dos per tres i amb donotes de la vida. L'abanderat de la modèstia de les noies. De les noies com la seva filla, naturalment. Ni un ball, ni un innocent ball d'estudiants. I ara n'havien de parlar. I ella hauria de fer veure que era una bleda, que ignorava que el seu marit tenia la mirada i el cor bruts, que pretenia redimir-se a costa de la pretesa netedat de l'ànima de la seva filla. A la fi, la mà va eixir del pot molt aviat, sentint com la suavitat de la crema li refrescava la cara congestionada. Faria el de sempre. Miraria de convèncer-lo amb paraules suaus. Com aquella crema, la crema del silenci i la submissió. Engolaria una vegada més el fàstic, la fel i la ràbia. Els assimilaria com tants altres fàstics, fels i ràbies ja sedimentats en el darrer racó de la consciència. Què, si no? Ella només podia ser bona. Era la seva aportació al contracte. Tot menys l'escàndol. Potser la Clara, potser ella, amb els seus estudis, amb els aires nous de la seva generació. Qui sap, tant de bo. Dintre seu, el concepte reivindicació anava i venia segons els dictats d'una consciència emmanillada. Perquè la Virgínia no podia fugir de la carcassa consolidada per tants anys de convenciment d'un paper d'esposa molt concret i insidiosament inculcat.
El Ball dels Estudiants, traduïda també al castellà, al portuguès i al grec, és el gran exponent dels temes que Crusafont ha volgut incloure en totes les seves obres.
I bueno, és que podria dir que et surten molts de temes, tots els temes que pot tenir una persona en tota la seva vida. Jo, esclar, he vist moltes novel·les començades i acabades a l'edat que tinc. I a més, quasi sempre els començaments et fan pensar que els finals seran d'una manera i després resulta que són completament diferents. Però que sí que aquelles persones, aquelles que van voler continuar siguent elles mateixes i no deixar-se vèncer, doncs són les que se'n surten millor.
La mateixa autora assegura que encara li queden moltes coses per explicar, totes amb la voluntat de fer un cant a la vida. Als seus 87 anys està escrivint la seva cinquena novel·la, per la qual, assegura, s'ha hagut de documentar molt.
Si fos una banda sonora...
En una mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí molt a prop a un dit de pols en un manuscrit. Una vella inspiració reviu el seu desig.
Seria el pintor visionari de l'Axan Busto, que des del disc La caixa que puja i baixa ens narra els processos creatius d'un artista. Anna Crusafont fa el seu art en paraules, però ha viscut els mateixos processos en pròpia pell, fins al punt que no va deixar morir mai el seu somni d'escriptora. I gràcies a això tenim obres úniques que recullen les reflexions de tota una vida plena viscuda. Esperem que Crusafont us serveixi d'inspiració als lletraferits que també teniu històries per explicar. Nosaltres les recollirem amb molt de gust.
Meu destí, visc encadenat als meus pinzells de dia i nit. Ja he vist l'imatge del que algun dia serà. Aviat serà punt la tela on fa dies visc i la meva activitat t'haurà escalat al cim. Doncs no se m'acut res més, què més hi afegir quan ja tot està explicat en mode d'art sublim. Que injectarà més calma en el mal de la humanitat que el flascó de l'auda que sempre he guardat per necessitar. Voluntat. Però l'home que neix sota el mar mereix rescat, mereix rescat. Com més vella em faig, més veig que tot té un sentit. Però no és de l'estil de tot allò que a mi m'han dit. I ara que presento que m'arriba la nit, obra mestra aquí, parli per mi, per mi. Oh, sí.
Exlibris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.